El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima.
I 7 minuts. Els últims dies hi ha hagut una allau d'anuncis i mesures a nivell estatal, sobretot en la línia de donar suport a les classes treballadores davant el context inflacionari en què ens trobem. Els funcionaris tindran un augment de sou, les pensions també s'apujaran, hi haurà bonificacions fiscals per a les rendes més baixes. També hem conegut, però, dades de l'atur que van a pitjor o indicadors que diuen que la bretxa salarial encara és massa àmplia. Farem un repàs de tot plegat amb el secretari comarcal de Comissions Obreres, Ivan Ramos. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també amb la secretària comarcal de la UGT, Esther Espigares. Bon dia, Esther.
Hola, bon dia.
Comencem parlant d'aquest acord per apujar el sou dels funcionaris un 9,5% en 3 anys. Com el valoren, Ivan?
Bueno, doncs, a veure, en principi és una bona notícia, tot i que creiem que és insuficient. Hem d'entendre que els salaris de les persones que treballen per les administracions públiques no funcionen com la resta dels salaris dels empleats ocupats per compte aliena i que s'han d'incloure en els pressupostos. Per tant, d'entrada és una bona notícia que els pressupostos de l'Estat incloguin una pujada dels salaris, però creiem que aquesta pujada hauria de ser més gran perquè la inflació també està afectant els treballadors de les administracions públiques, com a tothom, no?, en aquest país.
Vostè, Esther, com ho veu o com ho veuen des del seu sindicat?
Sí, bueno, en la mateixa línia. Entenem que aquests pressupostos van a la línia de ser socialment compromesos. La pujada es valora positivament, però si veiem la realitat en la que estem, amb la pujada d'inflació, els tipus d'interès, veiem insuficients totes aquestes pujades de salari que s'estan fent.
Són insuficients, però han pactat o hi han votat a favor, o ho han pactat, no?
Sí, són positives, però bueno, sempre és insuficient per la situació en la que ens trobem actualment. Veiem que el encariment de la vida no és acord amb les pujades que voldríem.
Sí, Ivan?
Correcte, doncs precisament és això, no? Al final hem d'escollir entre el que podem fer i el que ens agradaria fer, no? És evident que els salaris han de créixer per tal de que la nostra economia també no comenci a aturar-se, que és el que estem precisament veient, no? Com comentaves al principi, si la gent al final no té diners per gastar, el consum intern s'aturarà i, per tant, el creixement econòmic que estava tenint el nostre país es frenarà i això no generarà més ocupació ni aquesta ocupació de qualitat que venim reclamant des de tant de temps, no?
La inflació està per sobre del 10%, els funcionaris tindran un augment de sou del 9,5% en 3 anys. És improbable que la resta de treballadors tinguin aquest augment salarial, no?
Bé, nosaltres el que estem dient és que les patronals han d'entendre que els salaris no han estat els causants, o sigui, no ha estat la causa d'aquest increment dels preus. Per tant, els salaris han de pujar per no aturar la nostra economia i han de pujar tant com estan pujant els preus. Tot i que el que estem plantejant a les taules de negociació és tenir una certa flexibilitat en aquestes clàusules correctores de l'IPC que podem pactar en un període de 3 anys, perquè si la inflació es manté per sobre del 8%, com està ara mateix, més temps, el pitjor dels nostres problemes serà que no hagin crescut els salaris, perquè amb aquesta inflació no podrem viure en general. Per tant, creiem que la inflació haurà de baixar en els 2 propers anys i que aquesta recuperació de l'IPC podria impactar en quin període de temps la recuperem, però els salaris han de pujar per sobre del que estàvem parlant a començaments d'any. Estem parlant de pujades per sobre d'un 3,5%, un 4,5%, i han d'incloure aquestes clàusules de correcció per recuperar l'IPC i que els treballadors no tornin a pagar les conseqüències d'aquesta crisi que no l'han generat pas ells.
Esther, vostè també és optimista en aquest sentit? Creu que la resta de treballadors també podran negociar millores salarials pròximes a aquests 2 dígits, com està creixent la inflació?
No, al contrari, optimistes no ho som, sinó no hauríem convocat mobilitzacions per aquesta tardor. El problema és que no oblidem que les negociacions amb les patronals estan bloquejades des de l'abril. Per tant, aquí optimistes no podem ser. Està clar, com deia Ivan, que el nivell de vida està pujant d'una manera brutal i els salaris, en canvi, no? Inclús les patronals volen abaixar aquests percentatges i inclús no volen arribar a negociar ni clàusules de revisió salarial. Per tant, si no seiem i comencem a parlar de veritat de la situació real, si no comencem a repartir beneficis que estan obtenint les empreses, perquè tots els preus estan pujant, aquests beneficis al final se'ls emporten les empreses, però no estan repartint amb els treballadors i treballadores. Si no tenen aquest poder adquisitiu, tampoc podran comprar, llavors arribarem a una situació molt complicada.
Si la resta de treballadors no aconsegueixen aquest augment salarial, no hi hauria una diferència molt gran entre treballadors públics i del sector privat?
Sí, el que passa que el que també s'està parlant és que els treballadors públics incloure unes altres mesures que no tots són diners, com poden ser reduccions de jornada o més dies de vacances a l'any per compensar aquesta diferència. És cert que els salaris públics necessiten d'ingressos i en aquest país on cada dia traiem alguna notícia on algú demana reduir els impostos, doncs és difícil que l'Estat pugui assumir uns serveis públics de qualitat pujant els salaris el que haurien de pujar si tampoc té ingressos per la via dels impostos. I aquí fem també una nova crida. Aquells que més tenen han de pagar més. I això és corregir aquesta tendència fiscal que tenim al nostre país, on tothom, entre ells els empresaris d'aquest país, demanen rebaixes d'impostos cada dia i després demanen ajuda per poder sostenir les seves empreses amb diners públics. Això ha de sortir d'algun lloc i això surt dels impostos que paguem totes i tots i per tant han de pagar més els que més tenen i l'Estat ha de continuar apostant per millorar les condicions de vida de tothom, entre ells els treballadors públics, evidentment.
Més mesures aprovades els últims dies, PSOE i Podem també han pactat augmentar les pensions aproximadament un 8,5% segons la inflació mensual mitjana del mes de novembre. Ho veuen suficient, Esther, aquesta pujada de les pensions?
Home, estem parlant que és el segon any, no?, que s'aplica la reforma de les pensions i, bueno, era necessari. Arribem al mateix, no? Al final s'ha de garantir que les persones puguin mantenir un nivell de vida acord amb la pujada que s'està produint. És molt positiu, valorem molt positivament, però com sempre creiem que s'ha d'anar més enllà. El tema de revisar les pensions amb l'IPC, pues, per suposat, és molt positiu, ho valorem molt bé.
Com ho estan passant els jubilats amb els preus actuals, Ivan? Ho sabeu?
Sí, i tant. Pensa que, per desgràcia, en aquest país moltes persones jubilades s'estan sostenint en les economies familiars d'aquelles persones que no tenen tantes possibilitats com aquells que tenen un bon treball o una seguretat d'un bon salari al darrere. Aquesta pujada de l'IPC està totalment en línia amb allò que vam acordar fa un any i, per tant, és bo que el govern compleixi els acords que signa, a diferència d'altres governs. Però ara hi ha d'haver una segona part de la negociació, que estem a les taules de negociació, on estem dient que han de pujar molt les pensions mínimes per una qüestió de solidaritat i de justícia social, per tal de que la gent pugui tenir un salari per viure i s'ha de continuar explorant en tot el tema del destopall de les pensions màximes, de les cotitzacions dels treballadors per compte propi, i per tant creiem que és un bon senyal que hi hagin aquestes pujades, que es compleixin els acords i que es garanteixi que hi haurà un sistema públic de pensions per la gent que es jubila ara, però també per aquelles persones que ens hem de jubilar d'aquí uns anys. No?
D'altra banda, Hisenda baixarà l'IRPF a les rendes de fins a 21.000 euros i crearà, en canvi, un impost per les grans fortunes, ho comentaven abans. Des dels sindicats, com han vist aquesta mena de guerra entre comunitats autònomes per a veure qui rebaixava més els impostos o qui els apujava més a les grans fortunes? Com ho veuen des de la barrera, Esther?
A veure, nosaltres el que tenim clar és que els impostos, sense impostos no hi ha drets, perquè al final és una forma de garantir, pues, que les persones que tenen menys mitjans, pues, tinguin aquests drets amb aquests impostos, i lo lògic i normal és apujar els impostos a qui té més. no a qui té menys. Per tant, veiem que segueix la línia lògica de que s'ha de tenir, o sigui, apujar els impostos a qui té més i mantenir els impostos perquè és una forma de garantir aquests drets a les persones que no tenen aquests medis.
Mm. Ivan, tu també anaves en aquesta línia abans, eh?
Sí, clar, és que és un sistema, el nostre és un sistema de repartiment i ja tocava que algun govern actués en aquesta línia, no? Durant els anys de govern del Partit Popular s'anunciaven grans baixades d'impostos que al final eren més orientades a les grans fortunes i a conseqüència d'aquesta rebaixa d'impostos venien a conseqüència les retallades d'uns sistemes públics que durant la pandèmia hem vist que són tan necessaris com la sanitat, l'educació, la policia, els bombers, etc., per poder tenir una societat, no?, molt més justa. Per tant, és una posada de salari, o sigui, dels impostos necessària, de l'IRPF necessària per poder sostenir totes aquelles mesures que el govern està posant a sobre de la taula per ajudar els més vulnerables. Això ha de sortir d'algun lloc i en aquest cas doncs, està bé que surti de la butxaca d'aquells que més tenen i que, en comparació amb la resta de països d'Europa, aquí encara tenim marge per continuar pujant els impostos.
El govern també ha anunciat la voluntat d'ampliar a més col·lectius la prestació de 100 euros al mes que reben les dones treballadores fins que el fill compleix 3 anys. Cal ser especialment sensibles amb les mares treballadores? Esther?
Sí, i tant. És el que comentaves abans del tema de la bretxa, que encara és molt gran. Una de les bretxes és aquesta, no? Al final, la conciliació que sempre recau en les dones i encara ens falta molta educació per fer entendre tot a tothom de que la conciliació no és cosa de dones, és cosa de dones i homes. Llavors, això provoca també aquesta bretxa. S'ha de reforçar, però ja et dic, no només amb incentius econòmics, sinó també fent molta pedagogia i molta formació tant als centres de treball, però també als centres educatius, per fer entendre que la conciliació i la corresponsabilitat són fonamentals per arribar a aquest punt.
Totalment d'acord amb l'Esther, no? Jo crec que és una bona mesura i que s'ha de continuar apostant per aquesta via, l'ajuda a les persones que cada mes és tan necessari la natalitat en el nostre país, perquè és evident la imatge demogràfica del nostre país en els últims anys, i s'ha de reforçar tot allò que està relacionat en reduir la bretxa, no? Entre d'altres, pues, els plans d'igualtat, que ens està costant moltíssim que les empreses entenguin que han de tenir un pla d'igualtat i no només tenir-lo, sinó a més complir-lo i fer-lo efectiu amb mesures evidents que redueixin aquestes bretxes i, per tant, tot el que sigui tenir sensibilitat i que el govern aposti per aquesta via, doncs creiem que és molt positiva i, evidentment, com tot a la vida, ens agradaria que això pogués anar molt més enllà, no?
El Consell Comarcal alertava aquesta setmana que persisteixen les desigualtats entre dones i homes al món laboral. Deia que elles tenen més atur, pitjors condicions contractuals, menor salari i més segregació ocupacional. A part d'aquests plans d'igualtat, què més fa falta, Esther, perquè aquesta bretxa es vagi ajustant, sigui cada cop menys evident?
Bueno, ja et dic, els plans d'igualtat són fonamentals. Encara que hi hagi una normativa que per fi ha desenvolupat el que era la llei del 2007, no? Que era insuficient d'igualtat i que obliga a les empreses de més de 50 a tenir pla d'igualtat, el problema és que no hi ha medis suficients per fer complir la llei. I en aquest cas, per fer complir l'obligació de que hi hagi un pla d'igualtat on es tracti l'auditoria salarial, on es vegin els registres retributius, les bretxes, i es treballi per fer-les més petites, pues, si no tenim medis per fer complir això, si la inspecció de treball...
Falten inspectors de treball, aquests mitjans són més inspectors de treball.
I tant. O sigui, per molt que la llei digui una cosa, si després no hi ha inspectors o inspectores de treball que facin complir aquesta normativa, no farem res. O sigui, ens quedem curts en aquest sentit.
Davant de l'escalada inflacionista, qui estigui a l'atur tornarà a cobrar el 60% del sou després de mig any a l'atur. Per revertir una retallada de l'època del PP, se'n podran beneficiar, calculen, 300.000 persones. També sabíem aquesta setmana que l'atur havia tornat a pujar a Sabadell, crec que a Catalunya també. com llegeixen aquestes dades? Més ajudes, entenc que de forma positiva per la gent que està a l'atur, però sembla que les dades, després d'una mica de l'auge, de l'eufòria, després de la pandèmia, tornen a empitjorar lleugerament, Ivan.
Sí, bueno, s'està deixant veure, no?, tot el que estem dient, que estem començant a entrar en una tormenta perfecta, no? S'ha pujat el preu del diner, pugen els preus del consum, no pugen els salaris, per tant es redueix l'economia, creix l'atur. És una bona notícia que es recuperi el 60% de la prestació, que a més afecta aquelles persones que tenen un atur de llarga durada, no? Perquè aquest 60% afecta a partir dels 6 primers mesos de cobrar la prestació d'atur. Per tant, és una bona notícia que es recuperi aquesta mesura, que crec que a més era un dels compromisos de la coalició de govern, però també és igual de cert, no?, que mirem amb preocupació les dades generals de l'atur, tot i que han augmentat el número de cotitzants. La destrucció d'ocupació d'aquests dos últims mesos, doncs l'hem de veure amb certa preocupació, també per la incertesa que tenim de cara al proper any amb tota la sortida de la guerra, que esperem que s'acabi el més aviat possible, però és que continuem tenint una falta de semiconductors, la nostra economia està en un cercle que ha de començar o ha d'acabar de despegar i arrencar per tal de poder garantir, no?, que la gent tingui accés al treball i tot el que sigui, doncs, millorar les prestacions d'aquelles persones que han perdut el seu lloc de feina, doncs ho creiem que és positiu, no?
Esther, com ho veieu vosaltres? A veure, també hem de dir que respecte al 2021 les xifres d'ocupació són millors i que em sembla que des del 2008 que no teníem, diguéssim, tanta gent fora de les llistes de l'atur com ara, però sí que hi ha una certa tendència a la destrucció de llocs de feina, Esther.
Sí, portem, sembla, 3 mesos de pujada de l'atur, però bueno, si mirem les dades a nivell interanual, sí que és veritat que l'impacte de la reforma laboral es veu en les dades, no? Encara tenim molta més contractació indefinida, em sembla que és més d'un 40% respecte a l'any anterior. Els contractes fixos discontinus, pues, també hi ha una pujada d'un 20-24%. O sigui que dintre de les dades que poden semblar negatives d'entrada només, pues, també hem de mirar l'any anterior, pues, aquest impacte de la reforma, pues, que ha tingut un efecte molt positiu. Però hem d'anar en compte per això, per la situació inestable en la que estem, que el futur, pues, ja et dic, amb el temps, pues, la guerra, la pujada de la inflació, els tipus d'interès, pues, hem d'anar molt de precaució, hem de vigilar molt i hem d'intentar aplicar mesures per controlar que això no vagi a més.
Amb la ciutat, Sabadell, ens en fèiem ressò aquesta setmana, ha perdut 31 empreses el segon trimestre del 2022, una xifra que s'eleva fins a les 356 menys respecte al 2019. En canvi, són dades que portava el CIESC, els llocs de treball es mantenen. Diuen que hi ha una transformació productiva i que les empreses més grans són les que poden aguantar millor aquests sotracs que estem vivint avui dia, de falta de components, d'energies més cares, etc. Des dels sindicats, com veuen aquesta tendència a la destrucció potser de les petites i mitjanes empreses i, en canvi, amb el reforç de les grans companyies? Pels treballadors és un fet positiu de tenir empreses més grans o és millor aquesta diversitat en un petit teixit productiu i empresarial?
A veure, des del nostre punt de vista és preocupant que una ciutat com Sabadell perdi ocupació, sobretot en la indústria, no? O pesa en la indústria, perquè aquesta transformació és que els treballadors o les empreses estan girant cap als serveis. És evident que la qualitat de l'ocupació de la indústria a dia d'avui és millor que la dels serveis i, per tant, tenir una indústria de qualitat orientada amb una projecció que també doni sortides a les necessitats de la gent, doncs jo crec que seria important. El fet que es perdi mitjana i petita empresa és un indicador molt clar del que ens està passant, no? Els preus de l'energia totalment disparada, no hi ha una aposta tampoc clara de quin és el model productiu que ha d'haver en el nostre país. Fins ara hem estat competint en base a baixos salaris i no en base a la innovació i a la qualitat de l'ocupació, i tot això també són els efectes de tot això, no? És evident que ho hem de veure amb molta preocupació, perquè ens agrada Daria, doncs, que Sabadell fos una ciutat amb molt més pes de la indústria per generar qualitat d'ocupació.
Esther?
Sí, Sí, igual, penso el mateix. O sigui, al final la indústria, no ens oblidem que les condicions laborals són molt millors que la dels serveis. Si al final estem derivant de la indústria al sector serveis, hem d'anar molt de compte per això. Si mirem objectivament empresa gran o empresa petita només, home, l'empresa gran a nivell sindical tu tens més força per poder negociar millores salarials, però el problema és aquest, o sigui, quin tipus de transformació s'està fent d'aquesta producció. Si són sectors serveis, pues compte, perquè les condicions són molt pitjors que les del sector indústria.
Tot dependrà de les condicions que hi hagi a cada empresa, tenint en compte això, que una empresa més gran té, els treballadors poden tenir més força a l'hora de negociar. Parlant de negociar, han negociat molt i han acordat bastant amb el govern de PSOE-Podem. Estan contents d'aquesta legislatura, vostès? Bueno, s'esperaven més? S'esperaven menys?
Bueno, jo crec que si parlem o som sincers, jo crec que hi ha hagut moments on esperàvem menys, com de reforma laboral. Jo crec que és veritat que és una reforma laboral que ha entrat molt en profunditat del principal problema que teníem, que era la qualitat de l'ocupació i la temporalitat, però també és cert que trobem a faltar que seguim més amb els agents socials per discutir totes les mesures, no? Ara mateix tenim obertes les taules de negociació de l'acord en matèria de pensions i estem cridant a la taula de negociació els empresaris, que per cert són aquells que no volen venir a la taula de negociació i acordar, no? Això és el que trobem a faltar, aquells empresaris que acordaven durant la pandèmia per rebre impostos, o sigui, per rebre diners per mantenir les seves empreses i no haver de destruir més ocupació, doncs aquells són els mateixos que es van aixecar de la taula quan havíem de negociar l'acord per pujar el salari mínim interprofessional i que ara mateix no volen seure a negociar aquesta pujada de salari necessària per tal de sostenir la nostra economia, no? Per tant, jo crec que el govern en aquest sentit hi ha hagut un gran canvi o una tendència molt important, un canvi molt important respecte al Partit Popular, que no creia en la concertació i en el diàleg social i que imposava lleis tots els divendres per retallar condicions de vida i de treball, i que aquest govern, com a mínim, doncs els grans acords s'ha assegut a les taules del diàleg social amb les patronals i els sindicats, no?
Esther, esteu contents vosaltres també?
Bueno, en aquesta línia també anem, pues, l'acord de les pensions, l'acord de la reforma laboral, pues, podem dir que estem molt contents en aquesta línia, però com sempre diem, no? Sempre insuficient. El que ens preocupa ara molt és el tema de la negociació, pues, de l'ANC, no? Pues que està parat i que hauria de mirar el govern de fer més pressió perquè les patronals segueixin a negociar, pues aquest bloqueig de les negociacions dels convenis col·lectius, no? I la pujada del salari mínim, en aquest cas.
De cara als pròxims mesos, quines previsions teniu sobre la taula perquè fa a la matèria laboral, Esther? Què ens ha d'esperar o què creieu que ens espera?
Bueno, el que parlaven abans, no? Ens espera una tardor, pues, de mobilitzacions. Aquest divendres ja tenim la primera mobilització, concentracions davant del Foment a Barcelona, però també a totes les províncies de Catalunya. Bueno, salari o conflicte. El que parlem sempre, no pot ser que els treballadors i treballadores acabin pagant, pues, aquestes pujades i el salari, pues, sigui es mantingui com fins ara, amb un 2% de pujada general als convenis col·lectius, quan l'IPC està sobre el 10%. Parlem de justícia salarial. O sigui, hem de seure i hem de parlar de la realitat, i no pot ser que al final els empresaris acabin beneficiant-se i els treballadors i treballadores, pues, no puguin arribar ni a final de mes. Doncs aquesta tardor, pues, es presenta d'aquesta manera.
Allò que en deien... Allò que en deien una tardor calenta, és el que ens espera?
Sí, jo el que veig és un augment de la conflictivitat brutal si els empresaris no canvien de postura. O sigui, tant a nivell sectorial, conveni a conveni, com ens està passant en el conveni del metall, on proposen pujades d'un 2% i la reducció de permisos retribuïts i d'altres millores que històricament havíem tingut, doncs si no entenen quin és el camí per donar solució i sortida a les negociacions, que és l'augment dels salaris i les clàusules de revisió, revisió d'acord a l'IPC, doncs hi haurà conflictivitat garantida, perquè els sindicats, com a mínim Comissions Obreres i la UGT, hem acordat que no ens aturarem fins a aconseguir els nostres objectius. Per tant, aquesta conflictivitat anirà en augment. El proper dia 3 de novembre també anirem a Madrid a fer una gran manifestació perquè el nostre govern no s'oblidi tampoc de que ha de pressionar els empresaris per seure a la taula de negociació i per recordar als empresaris, doncs, precisament això, que el salari o conflicte.
Doncs Esther Espigares, secretària comarcal de la UGT, i Ivan Ramos, de Comissions Obreres, moltes gràcies a tots dos i que vagi bé aquesta tardor.
Doncs molt bé, moltes gràcies, com sempre ha estat un plaer.
Adéu, Esther, bon dia.
Adéu.